Museu Marítim, i amb aquesta informació arribarem a les 9 i 4 minuts. Recordeu que tornaven tota l'actualitat a les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio comença Fora d'Hora, amb Julià Frau, Núria Sosa i Marco Antonio Otero.
Molt bon vespre a tots i benvinguts a la sintonia de IB3 Ràdio. Així comença el Fora d'Hora d'avui. Són les 9, 4 minuts i 43 segons i és el moment de repassar un poquet el que serà el guió d'aquest programa, perquè avui tenim moltíssimes coses. Començarem amb Marco Antonio Otero, @desenmarco, parlant un poquet de Twitter i d'un nou navegador que s'està posant molt de moda, que s'usa, diuen.
Sí, s'ha posat de moda. Tiene que ver con un pato.
Sí, és DuckDuckGo. Però bé, parlarem de més coses, perquè avui també tenim amb nosaltres a Joan Tomàs Martínez, guionista de la sèrie d'IB3 Televisió, Mai Neva Ciutat. Bon vespre i
bon
benvingut.
Bon vespre a tots i totes.
En tu parlarem un poquet de la sèrie i vull que mos contis cosetes, però moltes cosetes d'aquestes interessants, d'aquestes que encara no s'han vist a la pantalla.
Sin spoilers.
Procurarem treure't suc sense caure en tentacions prohibides.
No, sí, hem de caure en tentacions. També nosaltres tindrem un realitzador audiovisual i fotògraf que, a més, té un feed impressionant a Instagram. Ell és Tarek Serrat. Bon vespre.
Hola, bon vespre.
Molt benvingut també en aquest programa. Tenien ganes de tenir-te aquí, eh? Des de fer un parell de mesos tenien ganes de que venguessis, perquè mos has de contar molt de secrets.
Bé, moltes gràcies per convidar-me.
No, a tu per venir. També parlarem, escoltarem molta música, també tindrem en Isaac Hernández, que ens parlarà de les notícies curioses d'aquesta setmana, d'aquestes més divertides, i amb això arribarem a la primera hora de programa, i durant la segona tindrem a Marta Carol, que és la responsable de comunicació de la Cambra de Comerç, @CambraMallorca, que ens parlarà de la
digitalització.
Això mateix, gràcies a les pimes, a les petites i mitjanes empreses. També en Marco Antonio Otero, de Sant Marco, ens parlarà de què avui?
Hoy te traigo regalitos.
Ah, sí, moltíssimes
que
gràcies.
Que llega la Navidad.
Mira el content que em pos.
I hay que empezar ya a comprar los regalos.
Val. Ens parlaràs de regals, però així...
No, de coses que te puedes encontrar en Amazon.
Val, perfecte. Coses que es poden comprar al món digital.
No? Hoy todo lo que traigo es en Amazon.
Val, perfecte. Doncs parlarem d'això i també tindrem en nosaltres a Francesca Massillo, que, bueno, soy superfra, que és la community manager i continguts e-commerce de Abacino, que és una empresa mallorquina que es dedica a fer prendes i moltíssimes coses. Donant la benvinguda també, perquè a la part tècnica tenim a Miquel Àngel Fiol i a Maria Sardà amb les càmeres, des d'aquí la saludam. Ella fa que tot això se pugui veure i en Miquel Àngel s'encarrega de que tot soni a la perfecció. Però bé, ara sí, ens centram en la introducció d'aquest programa. I ho fem parlant d'aquest nou navegador, perquè ha estat important que Jack Dorsey, el CEO de Twitter, hagi dit aquesta mateixa setmana que ell, per navegar, utilitza un navegador un poc especial, perquè diu que emplea el DuckDuckGo. Diu, m'encanta, diu, és el meu motor de recerca predeterminat des de fa temps. L'aplicació és encara millor. Es tracta d'un motor de recerca centrat en la privacitat, que mostra a tots els usuaris els mateixos resultats. Això és important perquè moltes vegades aquí, Marco, hem parlat de Google i de les coses que has de fer per posicionar a Google, que era allò que parlaven també del SEO, del posicionament orgànic que fa quan tu, per exemple, cerques a un fotògraf a Mallorca. En Tarek, per sortir la seva web a davant, ha de fer el que Google demana, però aquest nou cercador, bé, que tampoc és nou, però que sí que està agafant força, mostrarà lo mateix. No sé si qualque vegada ho heu fet, des del meu ordinador jo puc cercar restaurant Mallorca i me'n sortiran uns, però en Marco pot cercar restaurant Mallorca i n'hi sortiran uns altres, perquè tot depèn, a no ser que naveguis amb incògnit, de tot el que tu hagués cercat abans, els interessos que tinguis i aquestes coses.
De lo que sepa Google de ti.
De lo que sap Google de tu, això mateix. Val? I això ho mostra amb el nivell o amb sorda que ell decideix. Segons tu li... Bé, si tu a la teva web fas les coses com ell vol, te mostrarà davant i te dona una puntuació. En canvi, aquest DuckDuckGo no fa això. És un cercador que a tothom li mostra el mateix.
Jo con el nombre pensava que tenia algo que ver con Pokémon Go.
Sí, perquè sí, no?
Per el Go.
Sí.
Sí.
Hi havia un grup que es deia Tantan Go.
Pues mira.
TikTok Go, TikTok Go. Podríem fer... Bé, podríem treure mil coses. T'agrada TikTok?
Seguro. Quin... Ah, jo soy muy fan de TikTok.
Quin dia ens parlaràs de TikTok?
Venga.
¿Quién día nos hablará
es que,
de TikTok?
Es que hable de TikTok, tengo que levantar la manta mucho ya. Y saldrá muchas cosas de allá abajo.
TikTok es ahí a Ovares... A Ovares... Man, donen-se descripció que feres ahí de TikTok. ¿Te'n recordes?
Dije que TikTok tiene una subcultura...
Sí...
Ay, no me acuerdo, ¿qué dije? No, no tiene una subcultura que es muy decadente y sí. Muy superficial, pero que yo soy muy fan.
Es verdad que hay moltíssima, moltíssima gente que fa TikTok que lo fa de una manera muy instructiva, pero también hay gente que fa una cosa muy destructiva, pero bien.
Pero esto como Twitter y como, sí. Como Instagram y como todo.
Parlant de Twitter, des de principi d'any se va dir que se podrien editar els tuits. Hi ha gent que pensa, no sé vosaltres dos, que en penseu d'això de que se puga editar un tuit. Què en penseu, Tarek?
Rectificar, vols dir?
Sí, rectificar, canviar-ho, tornar a editar. Així Instagram t'ho pot fer, t'ho pot posar un test i canviar-ho, però a Twitter no ho pot fer.
Has d'eliminar. Facebook
també ho pots editar. Tu què en penses de poder-ho canviar? Perquè, clar, se perd un poc aquesta essència de Twitter.
Jo crec que sí, perquè, a més, el Twitter, jo, per exemple, jo no soc molt... Jo no utilitzo el Twitter, el tinc, el vaig tenir des del principi, però crec que és una eina que jo no utilitzo perquè és informació ràpida. Vull dir, i jo, per el que jo faig... o utilitzo, no... Bé,
és no et serveix tant.
Sí, és per millor per veure alguna cosa, o jo què sé, el típic, no?, que veus un programa de televisió, a veure què diu la gent, no?, els hashtags sí. I tal. Però d'això de canviar una publicació així del moment, tampoc és que... Clar, una cosa ho has dit, ja està, no sé.
Això és el problema, però a vegades per ortografia o aquestes coses, tu què en penses, Miquel Àngel? Ai, Joan Tomàs,
jo no som usuari de Twitter, però... crec que pot ser un recurs pervers, perquè així com en el cas de Telegram, per exemple, que sí que existeix fa temps l'opció d'editar, però clar, estem parlant de comunicació entre iguals,
sí.
Estem, no sé que sigui un canal, en aquest, però en aquest cas de Twitter és jo contra el món, de qualque manera. Per tant, hi ha aquest punt de que com que la informació és capilar, i per tant, avui és aquí però no saps on serà demà, aquest tuit teu, on ha arribat?
Jo sempre he pensat una cosa, que, a veure, i me posa en el pitjor dels casos. Jo faig una publicació totalment neutra en què dic que avui és divendres i que tot és fantàstic i meravellós. Vosaltres dos, vos agrada així com ho he posat, li donau un like, però, a més, ho repiulau i surt en el vostre mur. Jo, un pic, he aconseguit que 100 persones ho repiulin, jo agaf, ho edit... i puc posar que bé, que no m'agrada aquesta ciutat determinada perquè no sé què, me puc parlar amb un assumpte polític o religiós i se't canvia. Per tant, tu li has donat que t'agrada allò i potser te fica en un problema a tu, perquè tu ho has afirmat, has dit, ei, això m'agrada i a més ho has publicat. M'has repiulat a mi, per tant, surt també en el teu perfil. Això és un poc el problema. Instagram no passa tant, perquè jo te puc donar que m'agrada una fotografia, la puc compartir en els meus stories, però si canvia el test...
Quasi nadie lo lee.
El test no se veu tant. No, sí.
És tot imatge.
Sí, és tot imatge i no sortiries de les notícies, però en Twitter, lo millor, sí. El que estan dient ells és que deixaran editar el tuit durant uns minuts, com a molt. Que tu, quan ho vau publicar, ho pugues canviar.
Si te n'arrepenteixes, pues...
Sí, però també amb un minut...
Yo tengo esa opción puesta cuando mando correos. Tengo como 10 segundos para cancelar el correo.
Sí. Però no sé. Sí.
Jo m'imagino ara en Trump canviant un Twitter. Clar. Un tuit d'alguna barbaritat.
O d'una cosa que vas fer fa 2 anys. Però ho pots eliminar, sí, però... Vull dir, és que perd aquella essència que té Twitter, jo crec. Però
jo dejaría cambiar solo, al igual que solo te deja escribir X caracteres, cambiar X caracteres, porque normalmente cuando quieres editar es porque has cometido una falta,
clar,
però, i com canviar uno o dos te basta.
Si ho deixes canviar durant els dos primers minuts, tampoc tenen tanta importància, jo ho puc eliminar i tornar-ho a pujar sense la falta d'ortografia, per exemple. Però bé.
Echa la ley, echa la trampa, imagínate que lo dejan editar, lo haces, y ya no para incitar al odio y tal, pero imagínate que te lo retuitean miles de personas porque has hecho una chorrada, que es lo que normalmente se hace famoso en Twitter, y luego metes publi. Lo editas també, metiendo publi.
També podria ser. Bé, hi ha mil coses, bueno, hi ha mil coses que es poden fer. Bé, deixarem el tema d'introducció d'avui, deixarem
que
Twitter...
Que me llamen los CEOs de Twitter, que es tenia una bona idea.
Mira, farem una cosa, m'ho anem a escoltar música. Avui és divendres negre, avui és Black Friday, tothom és de compres, tothom s'ha anat a comprar mil coses perquè tot és més econòmic. Doncs jo he pensat, podria sonar aquest tema de Los Bravos, aquest Black is Black, i llavors ja sí mos podem endur les vostres entrevistes.
A IB3 Ràdio, fora d'hora.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Hola, jo sóc Antoni Bestart.
Hola, jo sóc Nalo Bestart.
I vos convidam a escoltar No venim en manual.
I la nostra secció de cine per a tots els públics.
Ah, IB3 Ràdio.
Canviant d'horari. A partir d'ara, No venim en manual. Se farà dissabtes hora baixa. De les 4 a les 7. A IB3 Ràdio.
Per plaer, corro per gaudir.
Ya estoy por Luanda. Ha llovido bastante. Ha muchas aventurillas en todo este tiempo.
Quedas amb ganes d'escoltar les històries en primera persona.
Cuando hacemos deporte, aumentamos nuestra resistencia. Y esto se ve también en el terreno sexual.
On, perquè això és de locos, home, això és massa.
Dilluns a les 6 del capvespre, Feim Kilòmetres, amb Joan Martí a IB3 Ràdio.
La verdad que correr mola.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, fora d'hora, amb Julià Frau.
9 i 20 minuts del vespre i és moment ara ja sí de parlar de la sèrie. Jo ho diré així. Bé, volem enviar una ferrada a en Joan Fullana, director i també guionista del programa, que avui per problemes familiars no ha pogut venir, però mos ha enviat en Joan Tomàs Martínez, que és un dels guionistes i que mos contaràs moltíssimes coses de Maineva Ciutat.
Fins allà on pugui.
No, mos has de contar un poquet més, sempre.
Un poquet, però just un poquet.
Bé, amén. Conta'm, perquè ja és la tercera temporada, en dediques una sèrie d'IB3 Televisió i que, a més, és molt divertida. És divertida, que té uns personatges amb molta força i d'això te'n demanarem un parell de cosetes, però conta-mos, perquè ja en la tercera temporada tu te vas incorporar en aquesta tercera temporada, no es ve, com us contaves abans.
Sí, sí, he entrat en l'equip de guió aquesta tercera temporada, entre altres coses perquè s'han multiplicat els minuts i s'han multiplicat, és a dir, el metratge ha crescut i també han crescut els capítols i inevitablement l'equip de guió havia de créixer.
Normal, això que passi, perquè també du moltíssima més feina com més van passant les temporades, perquè una primera temporada és com a més de mel i sucre, no, però sí que pots anar fent un poquet, però llavors cada personatge va agafant un poquet de força. A Maineva Ciutat tenim la Neus Perelló, que és la protagonista, amb molt de caràcter, una dona d'aquestes mallorquines, o illenca, diríem, d'aquestes de...
Passada pel filtre de Londres, però sí.
Bé, però sí que molt de caràcter, és d'aquest caràcter de dona illenca, molt matriarca, molt de... sap el que fa i sap sobretot el que vol que facin els demés.
Sí, n'hi haurà que la trobaran mal sofrida, purament, però
no, tu creus.
No, era una broma. Però sí, que aquest comentari a vegades abunda, no? Que aquest personatge està molt mal sofrit, sempre pareix que està enfadat, que li passa perquè està enfadat en sa vida, amb el món. Jo crec que no, que és una manera de fer, té un toc també generacional, que hi ha una certa resignació i un cert mal humor perpetu en aquesta generació que se reprodueix, però que al mateix temps té ganes de viure i té ganes de tirar endavant i de fer coses.
Perquè, clar, na Neus ha viscut a una gran ciutat i llavors torna cap a Silla, no és vera?
Sí.
I aquest tornar li costa.
Sí, i més quan fa 3 anys que ha tornat, o 3 temporades, és a dir, no sabem exactament el, sí, temps, el salt temporal que hi ha hagut, si són 3 anys o són 2 anys o si és un any i mig, això no ho poden determinar, però sí que ja fa un temps que és aquí, per tant, l'aterratge és difícil, però la consolidació pintura ho és més.
Per això passa molta gent. També els personatges se poden basar en molta gent, en gent real, que se'n va anar a estudiar fora i llavors quan torna, clar, li agrada molt la roqueta, tothom és la roqueta, però clar, quan viu una gran ciutat té unes coses que la roqueta no tenen, que és vera que la roqueta també té...
Sí, la sèrie ho anomena xoc cultural invers.
Xoc cultural invers, interessant, interessant.
És un concepte curiós,
sí,
i que podríem explorar a veure quin significat té, no?
Val. Després tenim, a part de na Neus, tenim na Carme.
Sí.
Que també...
Nakarnima té molt d'atributs i, en certa manera, en algunes coses, només en algunes coses, podria ser negatiu de Neneus. Negatiu no en sentit de res negatiu, sinó...
Sentètici.
Exacte. És a dir, és una persona que ha quedat aquí, que ha desenvolupat tota la seva vida aquí, que té unes arrels com molt clares, molt ben definides, té una feina estable, i l'arribada de Neneus, en certa manera, trastoca tot això. Trastoca aquest ordre, trastoca aquesta manera de fer, aquest plantejament ja establert, i també una mica passa el mateix en el tercer, que és en Lluís.
En Lluís, però, també és...
En Lluís...
És una persona que ha d'explotar.
En el principi de la primera temporada pareix que és una persona composta, feta i condreta, però a poc a poc descobrim que no. I...
O que sí.
O que sí.
Que sí, però que té aquest esperit de dins que ha de sortir.
Feta i condreta ho deia en el sentit de... amb aquesta estabilitat, aquest confort, de la vida arreglada.
Però que canvia molt.
Sí.
Perquè
en aquest darrer
capítol que em puc veure ha estat una explosió
sí,
d'en Lluís.
De fet, en Lluís fa molt de temps que cerca el seu camí. I no sé si l'ha trobat encara. Encara cerca.
I el trobarà.
No ho sé.
Ha definit a tots els millennials. Ara mismo.
És que, però de fet, és una gent que està molt, molt vista aquí. Vull dir, qualsevol que veu la sèrie se pot sentir identificat amb qualcun dels personatges, perquè...
Sí, jo crec que hi ha un pot de viatge generacional, però amb això, és a dir...
Sí, canvia un pont, no és...
Fins en els 45 anys, crec que s'entén bé. Més enllà d'aquesta frontera, hi ha una certa dificultat, i potser també per davall, sí, no els millennials, sinó els centennials.
Sí, la nova generació Z.
Tenc els meus dubtes de quina manera ho entomen tot això.
Jo en 42 em sento molt identificat amb moltes coses. O sigui.
Jo en tenc un més que tu també perquè... Sí, però... Però bé, també si ho veuen els nostres pares també ho poden entendre. Perquè,
indiscutiblement, sí.
Perquè és una persona que ho han vist amb els seus fills, també aquestes ganes de sortir, aquesta sensació de que Silla t'ofega, que tens a vegades. Això te passa en els 20, 25. Que notes...
Silla t'ofega, però te dona totes aquelles coses que tu necessites en algun moment determinat. És a dir, té aquesta doble vessant. És a dir, pot ser una presó, a vegades, però també pot ser el teu alliberament. I jo crec que la sèrie juga molt en això. Juga molt a contraposar constantment una cosa en l'altra. És a dir, ara mos trobem en una situació, ara mos trobem en l'altra. Ara som de dins, ara som de fora.
A mi me passa, vos comptes el meu cas personal, jo fa 2 anys que tornes a la Roqueta, jo ven de 12 anys de viure fora, a altres illes i també a la península, i encara hi ha gent que me veu en el poble i me demana què tal per Eivissa. Fa 2 anys que visc a Palma. També te n'hauries de donar compte que me veus més. És veritat que no me veus cada dia, però... Però aquestes coses passen, perquè vulgues o no, Silla t'acaba estirant. Jo me'n vaig anar perquè per feina, per fer altres coses, per conèixer altres cultures, però també tenia ganes de tornar, i tornar a ses arrels, i tornar a viure en el poble. Però havia de menester en men. Hi ha gent que ho ha de menester i gent que no.
Clar, la gran pregunta és, una vegada has tornat?
Sí.
No només què fas, sinó quines coses que hi ha en el teu entorn que no t'agrada pot canviar? Això és la gran pregunta.
Uf, això és molt difícil.
Sí,
I contestar sense ofendre, també.
I una altra pregunta més, que seria... I amb aquelles que no t'agraden i pintura no se poden canviar, de quina manera t'hi acomodes? Com t'hi enfrontes? Són dues preguntes.
Clar, això també és difícil.
Perquè hi ha coses que, perquè són de la manera que són, pot ser tu no les pots canviar en aquell moment i has d'esperar un altre moment, o pot ser... són coses com molt més profundes, molt més d'arrel, que tu no pots. Tu no pots fer res en un moment determinat, tu tot sol.
Hi havia una dita que deia 8 coses. Una és força per lluitar contra el que puc canviar, paciència per aguantar el que no puc canviar i, sobretot, i la més important, és sabidoria per diferenciar les primeres de les segones. Perquè també lluitar contra coses que no es poden canviar ho han fet tot en els 15, en els 16, en els 17... I llavors ja veus que tamateix no se pot canviar i no fa falta lluitar-hi.
Jo crec que els anys d'experiència ja...
Te donen.
Ja, vull dir, tu agafes les coses d'una altra manera, no?
Com a guionista de la sèrie, com feis feina? Perquè això ha de ser complicadíssim. Perquè, clar, els personatges van avançant i com...
a veure,
fusionar-ho tot això.
Se fa feina en diferents fases. És a dir, primer de tot se fa feina en una fase que és ben bé una fase que en diríem de tractament, que seria una fase en la qual pensam què ha de passar, però què ha de passar en un sentit de llarg termini. Uh-huh. És a dir, en tota aquesta temporada què ha de passar respecte als fils argumentals que estan oberts de la temporada anterior i de nous que tu vulguis obrir. Llavors, una vegada has plantejat aquestes preguntes i has trobat algunes respostes, no totes, llavors pots començar a pensar en els personatges i en les trames i subtrames concretes. Però això, sense haver fet la feina anterior, és impossible.
Clar, perquè tu has de... Clar, no pots improvisar un capítol.
No. El capítol el que pot passar és que, per mil motius, en un moment determinat, molt poc abans de rodar, s'hagin de canviar moltes coses. Això sí que pot passar.
Sí, però han passat... Hi pot haver canvis.
Però improvisar no se pot improvisar mai.
A una sèrie, el que passa és que és ficció, que era Padre de Família, que es que moria, passaven un capítol i llavors que tornava a aparèixer.
Perquè la gente se quejava.
Clar, perfecte, i varen provar, però clar, tu no ho pots fer, una sèrie, no...
Bé, a veure, s'ha dit de tot, eh? Jo recordo una sèrie de la televisió que era de TV3, en què un personatge... que era un dels personatges principals, canviava d'actor. Que això és una cosa que és inèdita.
O sigui que... En El Príncipe de Bel-Air, què passó? Que canviaron a la tia.
Romp tots els estatuts de versemblança.
Ja saps que me romp molt ses veus. Quan d'una temporada a una altra, d'un personatge, ses veus de doblatge canvien.
Sí.
Perquè a mi me crida molt l'atenció. Clar, som molt radiofònic i escolt molt ses veus. I a vegades estic sense mirar i dic, ah, mira, això és en tal d'aquesta sèrie. Això és... que no és el mateix, és a dir, no et sabeu, però bé, me passa molt amb els anuncis i amb aquestes coses. Aquí no passa perquè no se fa doblatge.
No, però és vera que el format audiovisual aguanta una quantitat de coses que, per exemple, el teatre no aguantaria mai. O que les hauria de gestionar d'una altra manera.
Clar.
Però... És a dir, perquè el codi és diferent.
Bé, també és vera que pot dir no estava muerto, estava de parranca.
Sí, sempre hi ha aquest recurs.
Sí. Què podem esperar d'aquesta tercera temporada que estem disfrutant i que hem de dir que si qualcú no l'ha vista, la pot trobar a IB3 Televisió?
Jo, per tota aquella gent que encara no l'hagi vista, no intentaré no fer cap spoiler d'aquests capítols que ja han vist.
No, però fins a el que han vist, fins a la sortida queixa artística d'en Lluís, poden dir, perquè és qui no ho hagi dit, paciència.
En aquest darrer capítol hi ha hagut un gir important, jo considero. És a dir, la sèrie mos duia cap un camí que mos feia creure una cosa i de cop ha semblat que era una altra. Però això obri tota una sèrie d'interrogants, perquè clar, quan tu frustres una expectativa n'has de crear una de nova.
Sí, perquè si no, sense somnis si no podem viure.
No podem anar enlloc.
Sí, això és vera. I d'aquesta tercera temporada, què? Què més? Vinga. Així, sense...
A veure, aquesta tercera temporada...
Què ha que valga la pena? Perquè això és el minut d'aquest de
glòria. Jo crec que hi ha una sèrie de coses que ara mateix estan obertes que s'han de seguir de prop, com pugui ser la relació entre en Joan Rius i na Carme. Jo crec que aquest tema és molt important. Llavors...
El diu seriós, ell, eh? El diu...
Sí, i convençut. Sí, perquè són coses que han duit feina. Llavors, un altre tema que crec que també s'ha de tenir en compte és de quina manera na Neus gestiona aquest fet d'haver de conviure amb sa mare, tot i que ara oficialment pareix que no hi viu, però sí que hi viu, i amb un personatge nou que ha aparegut, que no sabem ben bé qui és, però que és un personatge gran, que és una cosa que a mi m'encanta, perquè a la sèrie no n'hi havia hagut pràcticament cap de personatge gran d'edat, vull dir, i que m'apareix interessantíssim, no? Com a juntar aquestes tres generacions. I després, jo crec que, bé, hi ha altres coses també, és a dir, el tema d'en Lluís i na Vivian també s'ha de seguir, jo crec que per aquí, per aquests tres camins van estir-se.
Bé, hem de dir a tothom que vulgui seguir les xarxes de la sèrie que a Instagram i a Facebook és @mainevaciutat i que el hashtag que se sol utilitzar és coixinetes mainevaciutat i vetres, que a més que ho podeu, a Twitter sí que és molt, no sou a Twitter, però sí que
i trobareu els capítols en el cas que els vulgui veure a Ivetres a la carta o a YouTube, que se pengen els dimecres de matí és des dilluns anterior.
Clar, el dilluns vespre sabeu el programa, el dimarts no dins res i el dimecres és qui ho vulgui veure.
Efectivament.
I llavors també es parla un poquet de la sèrie, els dimarsos, 5 dies.
Això mateix. De bé, el de 7, si no vaig errat.
Sí, sempre hi ha allà un poquet de...
Hi ha un pot d'intríngulis.
Sí, de xerrar un poquet de que ha estat el capítol anterior.
Sí, sí.
Moltíssimes gràcies per haver vengut. De veres, Joan Tomàs Martínez, guionista de Mai Neva Ciutat, mos agradaria que tornassis a contar-mos el final de temporada o qualsevol cosa d'aquestes.
Però jo encantat, quan vulgueu.
Conta-mos més, conta-mos més sèries. I si vol fer una sèrie d'un programa de ràdio, pots
ser
guions.
Eh?
Sí, no. Nosaltres som personatges molt complicats, no? Però podria ser divertit.
No, vos duríem a bon lloc. Eh?
Perquè la Neus a IB3 ha fet cosetes.
Sí, l'hem vist en aquests estudis. Sí,
posta
sí, sí.
Per aquí. Doncs moltíssimes gràcies. Convidam a tothom que segueix qui se sèrie, és qui no l'ha vist encara, i el que farem és dedicar-te una cançó. Bé, era Divendres Negre, Black Friday, bé, però queixes des Black Eyed Peas. I sona així, perquè és Ritmo.
Like fuego, we bout to spend a dinero. Oh, yeah. We party to the extremo, baby.
This is the rhythm of the night.
Toda la noche rompemos, al otro día volvemos.
Oh, yeah.
Tú sabes cómo lo hacemos, baby.
This is the rhythm of the night.
Baby, tonight's like fuego.
Oh,
we bout to spend a dinero.
Oh, yeah.
We party to the extremo, 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 extremo.
Ritmo.
No son ni Reebok ni Sonai, no. Sin estilista luzco fly,
yes.
La Rosalía me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta,
nah.
Yo te espero y tengo claro que es mi culpa.
Es mi culpa, culpa.
Como Canelo en el ring nadie me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como Timón y Pumba. Voy pa' leyenda así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba.
Noche rompemos, al otro día volvemos.
Oh, yeah.
Tú sabes cómo lo hacemos, baby.
This is the rhythm of the night.
Baby, tonight's like fuego.
Oh,
we bout to spend a dinero.
Oh, yeah.
We party to the extremo, baby.
This is the rhythm of the night.
Toda la noche rompemos,
oh,
al otro día volvemos.
Oh, yeah.
Tú sabes cómo lo hacemos.
Styles upon styles upon styles, I got several. Born to be wild cause I live like a dead devil. Live it up, hit em up, that's a scenario. Tupac, I get around like a merry-go. Rooftop, I am on top of the pedestal. Flu shot, I am so sick I need medical. Rooftop, I learned that shit down in Mexico.
The rhythm, the rebel. New and improve, I be on a new level. That's how we do it, we build it like Lego. Feel on a fire, you're dealing with fuego. Can't stop, I am addicted, I never quit.
Won't stop,
don't need to speak to no therapist.
Don't stop,
keeping it moving's the narrative.
Non stop,
do it like whoop, there it is.
This is the rhythm of the night.
Toda la noche rompemos, al otro día volvemos.
Oh, yeah.
Tú sabes cómo lo hacemos.
You like that space?
A IB3 Ràdio, fora d'hora.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Connecta amb Vive Transcendent Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, per viure tota l'emoció de la Lliga Nacional de Futbol Sala i la Primera Divisió de Futbol. A partir de les 5 del capvespre, tota la informació del Cartagena Palma Futsal i el Mallorca Betis. El Palma Futsal cercarà la segona victòria seguida fora de casa, mentre que els mallorquinistes tornen al Fortí de Son Moix amb la necessitat de sumar els 3 punts. Viu en la ràdio pública un capvespre ben esportiu.
En què consisteix exactament la feina dels forenses? Quin és el perfil que han de tenir els professionals? I la formació que han d'acreditar? Com és, d'altra banda, el seu dia a dia laboral?
La resposta a aquestes preguntes, dimarts a les 6 del capvespre, a Incorporació Immediata, un programa d'IB3 Ràdio que presenta Toni Traveria.
A Eivissa i Formentera, escoltau IB3 Ràdio al 93.7 de la FM.
A IB3 Ràdio, fora d'hora.
Les 9 i 40 minuts, ara ja sí, hem deixat enrere Mai Neva Ciutat, la sèrie d'IB3 Televisió, i ens centram en Tarek Serrac. Tarek, jo vull dir de tu que ets realitzador audiovisual i fotògraf freelance.
Sí.
A part, fas creació de continguts per a xarxes socials i t'has especialitzat un poquet en la gastronomia i els productes rurals.
Sí. Correcte.
Fins aquí tot correcte, no?
De moment és tot correcte, sí.
L'hem buscat en Wikipedia.
Com a part personal, te vull donar l'enhorabona i vull convidar a tothom que segueix el teu Instagram, que és molt fàcil, és @, i el teu nom,
Tarek
en cada quilo, sí. Tarek, tal com sona, Serrach.
Igual que Serrat, acabat amb Jota.
En Jota.
És el que sempre dic a tothom per telèfon.
Digue-ho com ho dius a tothom, vinga, va.
Tarek Serrach, igual que Serrat, acabat amb Jota.
Va.
Fàcil.
Així genial.
Follow.
Doncs des d'aquí te volen donar l'enhorabona perquè tens un feed, que és el timeline aquest que se veu, el que se veu, increïble.
Vull Moltes dir. Gràcies.
Sé que te dediques a la fotografia i així és més fàcil, però sí que és vera que fas unes publicacions impressionants. O sigui, jo he vist publicacions d'una tonyina en terra amb un cuiner de vora...
Amb Pau Navarra, del clandestí, sí.
Tombat a baix, que a més fas feina amb un cuiner d'IB3,
sí, si ho vols dir. Sí, en Santi Taura.
Se podria dir.
Sí.
Doncs des d'aquí enviar una salutació en Santi Taura i també a tots els llosatins i llosatines, sí, sí, que hi haga per allà. A veure, conta'm un poc com acabes tu amb tot això de xarxes socials i d'aquest món digital enfocat tant cap a la cuina.
Bé, jo vinc del món de la televisió, durant més de 20 anys que sempre he fet televisió, i vinc del món del periodisme i de la investigació. He treballat per molt de mitjans, i entre ells a IB3, realitzant programes i dirigint programes. I de cop i volta em va venir una època, suposo que em va venir la crisi dels 40, abans dels 40.
En els 30.
Va venir els 30 i... Sí, 35 o 36.
Val.
I no sabia ben bé què és el que... No sé, quin camí tirar, no? Vaig estar un poc cansat del que jo estava fent i bé, vaig decidir un dia que havia de cercar un camí i em vaig fer pagès durant 2 anys. Va haver com una mena d'impàs.
Va fer un canvi.
Necessitava fer un canvi. I a partir d'aquí em vaig ficar en 2 projectes i entre ells també hi havia gastronomia dins en un dels projectes. Un dels projectes el vaig fer al Gaida i era agricultura ecològica i després cuinar per 4 o 5 taules. I a partir d'aquí, fent de pagès, vaig continuar fent la comunicació del món rural, no?, i de la gastronomia.
En Lluc Rosselló, dels 5 dies i també de la gran vida d'IB3 Ràdio, va dir una vegada aquí: el món rural és molt viral. És bo? Tu que has estat?
Sí, jo crec que és viral. Perquè jo cada vegada que, per exemple, jo segueixo molta gent que penja fotografies del món rural, jo segueixo molta gent del món rural, i a tothom li agrada la natura, a tothom li agrada veure algun bon paisatge, no? I, i no sé, Instagram, per exemple, que és una eina fantàstica, que sempre tens imatges i tal, no sé, veure una vaca, veure un tal, no? Jo veig que a la gent li encanta, no?, el món rural.
Però el món rural tampoc ja no és tan sols un paisatge, és aquell tractor cultivant la terra, sí, o aquella persona traguent les patates de la pobla o agafant l'arròs. I també tot això està... Perquè ara mateix, tu diries que està de moda la gastronomia a les xarxes socials?
Bé...
Hi ha una pujada important.
Hi ha hagut una pujada. Jo conec la gastronomia perquè vaig pagar els estudis en un restaurant.
Val.
I no té res a veure la gastronomia que jo tenia 16 o 17 anys amb la gastronomia que
fas ara,
no? Uh-huh. Vull dir, no té res a veure.
Però sí que és vera que hi ha moltíssim cuiners potents, importants, i altres que no són tan importants, però que sí que estan enfocant molt tota la seva feina cap al món digital.
Sí, perquè és una eina important per donar-se a conèixer. I clar, el tema és que jo veig que ara tots els cuiners ja s'adonen a conèixer més a ells com a, no?, posar cara i ulls al producte, no? I és una cosa que sempre he dit, és important posar cara i ulls al producte, no? Abans sempre veies que sempre havien els típics plats, el plat perfecte i tal, però ara ja cada vegada és com és aquesta persona a l'hora de fer feina i a l'hora de transmetre a un plat, no? Perquè al final també hi ha aquesta part artística,
sí,
no?, dins de la cuina.
Era aquest cop.
Clar.
Si poses cor quan se cuina.
Exacte.
I tu estàs jugant molt amb imatge, però també amb el vídeo.
Sí, jugo les dues coses a la vegada. Faig fotografia i faig vídeo. Uh-huh. Clar, jo ho tinc fàcil perquè sempre m'he dedicat al món del vídeo i sempre he fet creacions amb el tema del vídeo i sempre jugo molt amb l'ull documental perquè al final és la meva especialització. Sempre he treballat més en el món de la informació i sempre tinc aquest ull més docu-web, diguéssim, no? Uh-huh. I a mi el que m'agrada molt és veure el que hi ha darrere, no?, de cada plat, de cada cosa, no? El producte, d'on s'ha tret aquest producte. I clar, i al final jo crec que és una cadena fantàstica de cuiners i productors, que és superimportant els productors perquè aquest plat sigui fantàstic. Doncs pues està molt bé, no? Vull dir que el tema és... No sé, jo ho veig com t'ho diria, els productes rurals, diguéssim, són com les pintures, no? I el cuiner acaba de pintar el quadre en tot
I ho junta tot.
I ho junta tot. No?
Perquè tu com vincules també i connexiones la producció rural i el món digital? Ja no a la cuina, sinó amb el món digital. Perquè li estàs donant un aire que es veu... com si quasi aquell món rural estigués fet per ser digital. Tu creus que està acostumat o ha d'haver un poc de màgia?
A veure, jo crec que sí. A més, també vivim a les Balears, al final, el que sabem és paisatge, no? I el paisatge és el món rural. Vull dir que, al final, el qui cuida... El que fem fotos i es veuen fotografies magnífiques de Mallorca o de Menorca o d'Eivissa i Formentera, però hi ha una feina darrere. I aquesta feina, qui ho fa? El pagès. El qui treballa a la terra... Intentar, pues, netejar el camp, treballar el camp, arreglar les marjades... Són coses que tot això suma a tenir una bona imatge, no?
Va. La recerca de continguts, com la fas? Conta-me'ls aquest petit secret. Perquè bé, aquella fotografia que parlàvem de la tonyina en terra,
sí,
tu vas veure la tonyina en terra perquè pesava 200 i pico de quilos, crec. Era una que va sortir
sí,
en 5 dies, també.
Sí,
no?
Sí, pesava 200 quilos.
200
sí.
i pico de quilos, com dius en aquell cuiner, tomba-te de vora com si fossis un mes.
Bé,
perquè aquí hi ha d'haver una part artística i ho has de veure abans.
Hi ha un punt, aquest, un punt gamberro, també,
sí,
no? A mi m'agrada aquest punt gamberro, a mi m'agrada molt, no? No sé, jo treballo directament amb els cuiners i la veritat que tenim tenim aquesta confiança i aquesta connexió que després, pues, a vegades ens peguen aquestes locures, no? De dir, ah, mira què, aquesta tonyina, per què no te tombes? Ah, sí, vinga, tal. No? I al final, pues, t'ho passes bé. I al final, la qüestió és passar-s'ho bé a l'hora de fer feina i estar, pues, amb els cuiners o amb el productor de rural, pues, disfrutar amb ells, no? I fer partícip i que ells participin, o sigui, no sé, al final és una suma de tot. També, a vegades també, vull dir, jo creo continguts, però després també hi ha gent que al voltant també, dintre de la comunicació, de molts llocs, que després també te diuen coses i te diuen, estaria bé fer una cosa així i tal, no? I després ho transformes, no?, amb imatges.
Val, desgafant un poquet de cada lloc. Conta'm, una sessió de fotografies, quantes fotografies fas?
Uf, depèn.
No, però així, un número.
Depèn. A vegades he fet eventos que potser he tirat 600 fotos.
Val,
d'aquestes
val.
600 fotos
ja
han sortit 190.
Val, perfecte. No.
Després hi ha sessions que ja saps que vas a fer plats i vas a fer producte, no?
Bé.
I ja és menys.
Val. No, vull dir, perquè jo no sé si jo pitx massa vegades, però jo me'n vaig a un lloc i faig 200 fotografies.
Saps què passa? Que jo agafo moments. A mi el que m'agrada, clar, si fas plats o fas producte, ja saps que ho il·lumines tot molt bé i tal, però si te'n vas a fer, vols agafar el moment en què tiren potser un brandy a la paella i fan foc, clar, és agafar diferents expressions 50. També del cuiner o del cambrer o del sommelier.
Hi ha una imatge molt que m'agradava moltíssim, que era la promo d'en Santi Taura quan cuinava de fora, no record com es deia el programa, que era quan feia la volta aquella càmera lenta amb el foc. De quan feia una volta una pella.
Sí, fèiem slow motions, no? I bé, amb en Santi sempre ràiem, no? Perquè cada vegada que gravàvem gravàvem això, teníem que aturar, perquè clar, és aturar totes les càmeres en la gravació per poder fer a posta aquesta imatge de càmera lenta, no? Sempre dèiem uns 200 frames, no? Que és tota la velocitat lenta de la càmera. I ho fèiem a posta després. Agafàvem totes les llums, era un espectacle veure-ho, perquè agafàvem totes les llums, les apropàvem al plat i
aquell moment.
I era aquell moment, no?, de càmeres lentes.
I això que feu, gravàveu exteriors? Perquè era un programa que era especial.
Sí, vàrem fer, o sigui, hi ha Cuina amb Santi Taura, que és del programa d'IV3, que vàrem gravar com a 450 receptes.
Que es fa a casa seva.
Sí, i després hi ha el que fèiem...
Exteriors, Cuina de muntanya.
Sí,
És que no record com es deia ara mateix. L'hauria d'haver cercat, tu tampoc.
Ara ja se m'ha anat al cap.
És d'en Santi Taura de fora.
Sí. Foc
i fum, que era molt divertit, també.
I estava bé, vàrem fer 15 capítols i tot molt enfocat a fer una cuina, perquè tothom, jo crec que la majoria o té un fora vila o tenen amics en fora vila, i crec que era com molt interessant ensenyar a cuinar, no?, amb foc i amb un tema així també antic.
I amb unes altres eines que no tens a casa, que és que no tens un forn, no tens una vitroceràmica, no tens les mateixes eines a fora vila que tens.
Fins i tot fer forns al terra, no?, i fer coccions al terra, que és superinteressant.
És molt interessant, això. Mm. Però només has acabat de donar el secret de com vincules tot això i tots aquest contingut, si ho vols comptar.
No sé, ja és el dia a dia. Clar, jo crec que és una suma de coses, no? També intentes veure les coses de la teva manera i a mi cada dia que surto a fer fotos o a gravar imatges, cada dia em sorprèn alguna cosa, no? Cada dia aprenc, cada dia em sorprèn alguna cosa, i al final el que intento és no perdre aquesta oportunitat de, ostres, hi ha una cosa interessant, pum, ho agafo un moment, no? Per això també moltes vegades, clar, la meva forma de fer feina és me passo hores dins una cuina. Això no ho fa tothom, tampoc.
Clar.
Vull dir, jo, per exemple, amb en Santi m'he ficat amb tot dins el seu equip i m'he sentit com un... i em sento com un mes de l'equip, no?
Clar, perquè ets un mes de l'equip, el que tu no cuines.
Sí. Clar, que després ja ningú estigui pendent de la càmera i tal, això és important, a mi m'encanta això, clar. No?
I llavors, quan t'acaba la recepta, la vols menjar?
Bé.
Dona, per...
Tu has vist com estic de en forma?
Sí.
Eh? Era estic en forma rodona.
L'XS. Sí. De xarxes socials. Va ser divertit. Sí, va ser divertit sí, aquest momentet d'ahir.
La veritat que sí. Però sí, ho tastem, no? I quina millor forma de poder explicar i expressar les coses que tastant les coses, no?
Sí. Hauran de venir, hauran de venir.
No, no, la veritat que...
Feina. Sabries fer feina amb aquestes màquines antigues que duen a rodets de fotografia, que eren 24 o 36.
Sí, sí.
Però,
sí, sí.
Però no faries 200 fotos?
No.
Perquè llavors l'has de revelar. Va, que ja s'ha oblidat la màgia que tenies revelat de fotografia, però sí que és vera que te limitava a fer aquelles 36 fotografies que tenies, i llavors hi havia un d'extres que eren de 48, que era com a per
jo
festa.
Jo quan vaig començar amb aquesta professió, jo me'n recordo que Anés feia, per exemple, molt de futbol, i quan m'anava als partits de futbol, la gent que anava amb les reflex de tota la vida de rodet, vull dir, el millor que estava en un rodet, dos, i després els veies quan viatjàvem a fora, com els manguitos, com traien el carret, com intentaven tot revelar, i era un altre procés.
I tu ja eres digital?
No,
tu eres càmera.
Jo no, jo estava de càmera, i a més, jo quan vaig començar a estudiar, estudiava amb una càmera que es deia Umatic Alta Banda, que era a la càmera... una manguera que anava connectat a un vídeo i necessitaves un ajudant per treballar.
Clar.
I això era com vaig començar. Imagina't ara.
Aquest temps, eh?
Ah,
I
ja està.
I tornaries. No, en aquest temps, en aquests
enregistres.
No, però ara parlava de menys si tornaries enrere, en aquesta època predigital.
Si tornaria... ara ho tenim molt més fàcil tot, eh? Mm. Abans, puc tornar per la part romàntica.
Tots tenim una càmera en nosaltres i a vegades dues.
Mm. Sí,
perquè,
sí, sí.
Perquè tots anem amb un telèfon mòbil que du càmera.
Jo vaig amb el meu mòbil...
Tres. Bé, jo en duc quatre, perquè en tenc tres davant. Veus? I el meu, a més, fa una cosa, que és que la quarta surt.
I això?
Ah, mira, ara mos farem un selfie, Marco Xerra.
Bueno, me han pillado imprevisto, pero bueno, se están haciendo un selfie con la càmera que sale del mòbil de Julià.
No, perquè la veig, sí.
Però m'ha sorprès, aquest mòbil.
Perquè aquesta s'amaga.
Quina passada.
En té quatre.
Clar, i ja vaig abans... amb una motxilla amb dues càmeres i el mòbil.
I el mòbil. Però fas fotos també amb el mòbil?
Sí, sí, sí. Jo, de fet, vaig tenir una època... Bé, jo igualment faig fotos, però vaig tenir una època que jo, el tema del món rural també hi ha una altra cosa. Vull dir, a mi m'agrada molt el tema de natura i tocar natura, no? Per jo és una forma de trobar inspiració. A mi el que m'agrada. I vaig tenir una època que em va pegar per córrer i anava a córrer per tot arreu i tal, i m'aixecava a les 5 i mitja del dematí i sempre anava amb una camareta petita o amb el mòbil, no? I el millor sempre, el meu objectiu era veure sortir el sol i després tornava a ballar una altra vegada.
Interessant. I tot això, col que diem els mostres, totes aquestes fotografies. El que sí que farem ara, mos falten 4 minutets per arribar a les 10. Depassarem la secció d'en Isaac en el principi de la següent hora, però digue'm-nos quines 3 notícies tens, o 4. Isaac, els atassats. Bon vespre,
claro,
i benvingut.
Gràcies. No lo puedo decir.
No ho vol dir.
No.
Però són interessants o no?
Sí.
Són gracioses?
Sí. Hay una que te va a gustar.
Sí? Ui. Ha passat res?
No.
Però parla de mi, no.
Una tienda que te gusta mucho a ti, no digo nada.
Val, perfecte, bé. El que sí farem, fins a arribar a les 10 i escoltar les notícies serioses de la casa, els serveis informatius de les 10, i després tornem a recordar que en aquesta següent hora tenim en Marta Carol, responsable de comunicació de Cambra de Mallorca, també en Marco Antonio Otero, la secció de Isaac Hernández, i a Francesca Massillo, jo soy Superfra, que mos parlarà de l'e-commerce i del community manager d'Abacino. Mon anam amb un tema, ho feim amb Maldita Nerea, i aquest Un planeta llamado Nosotros.
Quiero mirarte a los ojos, que todos lo sepan decirlo otra vez. Quiero abrazarte con cada palabra y que pienses que todo está bien. Llevarte a la luna, sentir que lo sientes y luego volver a ese planeta llamado nosotros, que sigue latiendo a tus pies. Quiero ese verso que dice que no te irás nunca, que quieras querer. Quiero llenar mis silencios contigo y mirar donde ya nadie ve. Quiero que sueñes conmigo, sentarme a tu lado, besarte después. Quiero encontrarte en
en mi vida diciendo te quiero, mi amor, y siempre te querré.
Se hace nítido el silencio incierto, el ruido de este invierno. Si hay un mundo esperando ahí, quiere decir que hacen falta más personas como tú y menos miedo. Y menos miedo.
Soy la palabra que nunca encontrabas y siempre querías decir. Soy quien espera detrás de la puerta que no te atrevías a abrir. Soy aquel sueño de niño en las manos abiertas mirándote a ti. Soy la mitad de los besos urgentes que siguen. Que siguen queriendo.
Eres la fuerza que llena la historia que yo no podía escribir. Eres la calma inundando la vida que yo no sabía sentir. Eres la suerte a mi lado, el momento perfecto pidiendo seguir. Es imposible dejar de sentirlo, te quiero mi amor, sin ti no sé vivir. Ya has venido a mi universo a dar sentido, a hacerlo nuestro. Si alguien queda escuchando ahí, debo decir que hacen falta más personas como tú y menos miedo. Y menos miedo. Solo faltan más personas como tú.
Y mirarte a los ojos y decirlo otra vez. Y abrazarte y que sientas que todo está bien. Y llevarte